habitual que des del Cachirulo tenim una sessió molt especial dedicada a la Fundació 100%. És la que anem a atacar en este instant, com hem dit, a les 10:33.
Hola, me llamo María. Nací en Valencia el 27 de marzo de 1999 tras un embarazo totalmente normal y un parto normal. Mis primeros meses de vida fueron entre algodones de unos padres noveles que me dieron todo aquello que podía necesitar. Todo iba fenomenal, era una niña normal en una familia ideal. Pero un día, a los 18 meses de edad, más o menos, comencé a sentirme rara. No controlaba mis manos, parecían moverse solas. Yo las miraba con cara de sorpresa y no podía hacer nada para pararlas. Dejé de dormir, dejé de andar, de hablar, de coger cosas con las manos, de reconocer a mi familia, esa misma que tan bien me había tratado.
Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar.
Mabel, ¿qué es el que acaban de escoltar en la veo de Núria Soriano?
Pues es el testimoni de María, una chiqueta que patís el síndrome de Red. Es el resum d'una carta que ens deixa a la pàgina www.mimundored.com. El síndrome de Red és un trastorn neurològic de base genètica que afecta principalment a les xiquetes. És tan cruel que durant els primers mesos, inclús anys de vida, el desenvolupament és completament normal. Caminen a soles, comencen a dir les primeres paraules i, de sobte, ve un període regressiu en el que la xiqueta perd les seues capacitats manuals, el desenvolupament intel·lectual es retrasa considerablement, donant rasgos de l'espectre autista.
Este es el tema del día de hoy, desde la sesión del 100% en el Cachirulo. Y anem a parlar de esta malaltia precisament amb el pare de María. Ell és Josele Ferre. Señor Ferre, Josele, ¿qué tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
¿Qué tal? ¿Cómo estem?
Pues bé, así estem.
Expliquen, Josele, més amplamente què consistís el síndrome de Rett i com afecta.
Bueno, el síndrome de Rett és una malaltia neurològica altament incapacitant que sols afecta a xiquetes i que, bueno, pues com molt bé haveu dit abans, bueno, pues és extremadament cruel perquè bueno, són xiquetes que naixen bé, que tu les veus córrer per el parque tranquil·lament, però que un bon dia es comencen a deixar de fer o a perdre totes aquestes habilitats adquirides i que, bueno, pues fins i que arriben un moment que, bueno, pues Maria, 8 per 8, té una discapacitat del 87%, no fa res soles, ni tan sols respirar de vegades, i, bueno, pues és algo verdaderament dolent, no? Però, bueno, ja per damunt de tot és una xiqueta, no? I té que viure com una xiqueta dins de les seues discapacitats, però, vamos, té que gaudir d'esta vida igual que qualsevol, no?
José Letinca, tenim entès així en la redacció del Cachirulo d'este programa que uh-huh. La seva filla va ser la xiqueta amb el diagnòstic més precoç de tota Espanya. I això és molt important sempre, diuen els metges sempre, que quan més pronte millor, no? El diagnòstic, quan més pronte te veig en una malaltia, siga la que siga, més fàcil és atacar-la. És així, la seva filla va ser la xiqueta amb el diagnòstic més precoç d'Espanya?
Sí, lo que pasa, quan Maria va ser diagnosticada, el síndrome de Rett és una malaltia, entre cometes, nova, no? Vull dir que és jove, aquesta malaltia, perquè abans pues, podien ser catalogades com a altres patologies, no? Avui per avui pues, encara se suposa que n'hi ha més xiquetes Rett de les que a lo millor estan diagnosticades com a tal, no? Maria, verdaderament, pues, bueno, pues, en 3 anys va tindre un diagnòstic i sí que va ser en aquella època pues, la xiqueta en menor edat diagnosticada, no? Sí que, evidentment, pues, esta angoixa que teníem els pares, perquè Maria fins a l'any i mig ja ha sigut una xiqueta totalment normal i en encabant pues, començar a fer o a deixar de fer, no? Totes les coses que feia anteriorment, no?
Quan tenen els primers símptomes, no? Els primers símptomes.
Exactament. Esta angoixa de no saber què li passa a la teua filla, pensé que és molt dur de viure, no? Quan nosaltres tenim un diagnòstic, evidentment, pues, com tu bé has dit anteriorment, pues, bueno, pues, a treballar, no? A treballar en ella, a treballar en lluitar aquesta malaltia i, bueno, a tirar endavant, no? Perquè mentre no saps què és el que tens, és impossible lluitar contra algo inexistent, no? O indefinit, no? Per dir-ho d'alguna manera, no?
La incertesa, habitat, Josele, la incertesa, i això de no saber què passa, i sobretot els pares passen per aquesta fase de què he fet mal, no? Què ha passat? Que és una fase que s'ha de superar també.
Sí, bueno, realment n'hi ha, psicològicament, parlant en àmbits psicològics, n'hi ha pues, tota una fase, unes etapes, en la que primer n'hi ha una fase de qui té la culpa, després una fase, al final arriba una fase d'acceptació, que és la, d'alguna manera la que jo vull donar a reflexir, no? Vull dir que totes les anteriors fases són fases que te duen al final a esta, no? A l'acceptació de lo que tens, a viure en lo que tens de la millor manera possible, perquè tots els membres de la família són partícips d'això, no? Vull dir, uno té que ser positiu i uno té que tirar endavant per ella i per nosaltres, no? I per tots els membres de la unitat familiar, no? Entonces, bueno, esta incertidumbre sí que verdaderament pues és algo que bueno, pues que pot ser una de les etapes més dolentes de la meva vida. Però bueno, tindrem un diagnòstic, tenim una xiqueta ret. Això és algo que nos ha tocat a nosaltres, no tenim ningú antecedent familiar ni res que se conega. És algo que li pot tocar a qualsevol i pense que la societat hauria de ser més o hauria de vincular-se més en aquestes malalties, ja no síndrome de Rett, sinó en qualsevol, no? Perquè estem tots exposats a patir algo així i que bueno, realment el fet de tindre una malaltia desconeguda pues implica que ningú sap res o molt poquet, no? de patologies, no se investiga res. Estàs en un món en el que estàs en un riu en el que n'hi ha molta corrent en la teua contra i tu tens que nadar, no?
En contra de aquesta corrent. Continuament, en un ai, sempre.
Exactament. Entonces, bueno, és lo que n'hi ha i bueno, tal volta tirem en falta que d'alguna manera pues, bueno, la societat siga una miqueta més, es vincula una miqueta més en totes aquestes malalties, que no sols existeix les malalties que tots coneguem, no? N'hi ha moltes altres i que són verdaderament molt més dures de viure que bueno, per acaso
després de dir això que damunt tens la generositat de dir que n'hi ha altres malalties que són pitjor que la de la teua filla, suposo que, bueno, està clar que aquesta acceptació tu la tens completa i vols a la teua filla tal com és. I sense aquesta acceptació no n'hi ha solució, segur. El que volem és advertir a la resta dels pares, no?, que puguen tindre una xiqueta amb síndrome de Rett o qualsevol altra malaltia, però en aquest cas és el síndrome de Rett. Quines són les alarmes? Quan salten les alarmes? En què moment s'han de donar compte per a... Quines són les coses en què hem de fixar-nos per a posar-nos en marxa de seguida?
En el moment n'hi ha una detenció o una pèrdua, ja una pèrdua, o sigui, una detenció de les habilitats adquirides, no? Vull dir, en el moment la xiqueta camina o la xiqueta deixa de caminar o deixa de progressar, perquè els xiquets progressen dia a dia, és quan tu no ja té que posar-se alerta, no? El problema és que nosaltres sí que es posarem alerta en seguida, però, clar, a tots els metges on anaren, tots mos diuen que no, que és que cada xiquet té el seu desenvolupament, clar, que cada un té el seu ritme, que no tenim que alarmar-se. Bueno, nosaltres sí que estàvem alarmats.
Clar, i el pare sap que passa algo. Sempre. Els pares sempre saben que passa algo.
Encara se donen compte de seguida que algo no funciona de forma normal.
I més, pues, bueno, la meva dona pues, treballava en una guarderia des de fa molts anys, vull dir que ja coneixia molt bé l'evolució o el progrés que duia un xiquet, no? Però, clar, fins que no tropeces en el facultatiu que coneix la malaltia, pots estar... Nosaltres tindrem aquesta sort, però podíem haver tropeçat amb ell 5 anys després i 5 anys després haguem vingut.
Sí, és molt de temps.
José, però com és la vida d'esta xiqueta? Com és la vida de Maria ara mateixa?
Bueno, Maria té una vida prou tranquil·la, té una vida... intentem que siga prou agradable... Intentem rodejar-la d'estímuls agradables per a ella i bueno, Maria té una característica molt, molt significativa d'ella i és que un dia, bueno, pues, per casualitat, jo partic esport des de fa molt de temps i un dia, pues, per casualitat, me l'endugui a córrer amb mi. Vaig pensar que dur-la en el carret a una velocitat atípica això podria ser un estímul per a ella i bueno, verdaderament és així, no? Durant tot aquest temps que està corrent en mi, bueno, pues ella no pateix apnees, no pateix crisis epilèptiques, ella somriu, la crides i se gira. I, de fet, estos estímuls li han fet que aquests episodis d'autisme que patia pues, bueno, pues, vagin a menys, no? Avui per avui, bueno, pues, lluitem contra la síndrome de Rett d'aquesta manera, vull dir, fent curses, recaptant fons, donant a conèixer la malaltia del síndrome de Rett i fins i tot algo molt més important, no? Que és bueno, pues, animar als pares que tenen xiquets amb problemes que, bueno, que n'hi ha una eixida, no? n'hi ha un camí, no? Nosaltres l'hem trobat en l'esport, no? però bueno, nosaltres intentem fer lo que a ella li agrada i a més ens agrada a nosaltres, no? Ahir, sense anar més junt, ahir de vesprada estiguérem en Moncofa participant en una cursa popular. Igual hem fet a lo llarg de tota la geografia nacional, no? Han fet maratons, ha estat en Lanzarote, ha fet l'Ironman en ella. Vull dir que han fet junts allò que ens agrada, no? Que és practicar esport, no? Bueno, pense que si Maria demà descobrirà que li agrada pujar en globus, possiblement tinguera un globus aparcat en la meva terrassa.
Molt bé.
Pues jo pense que és lo important, lo que n'hi ha que d'alguna manera transmetre, no? Vull dir que els xiquets tenen que ser xiquets i tenen que gaudir de la vida per damunt de tot, no?
És que quan tenim un xiquet en problemes, a lo millor se'ns oblida d'educar-los. Pues probablement.
Jo pense que els xiquets en problemes o sense problemes s'enteren de més coses de les que nosaltres pensem, no? Per a bo i per a dolent, no? Vull dir, ells tontos no estan, no. Encara que tinguen una tremenda discapacitat, ells tontos no estan, no? Entonces, jo pense que això, ella, Maria no es comunica amb mi mitjant la mirada, únicament, i mitjant, bueno, pues els gestos facials, no? Vull dir, quan algo li agrada, somriu, i quan no li agrada, pues demostra indiferència, no? Jo pense que ells s'enteren de moltes més coses.
El vostre lema és empuja el carro con nosotros, des d'ací volem també espentar. Com podem ajudar? Els oients que estiguen ahí a l'altra banda de l'aparell, com poden ajudar?
Bueno, es poden fer moltíssimes coses. Lo primer, evidentment, és donar a conèixer la malaltia, no? En acabar nosaltres, pues, recaptem fons per a lluitar, per a financiar l'únic projecte d'investigació que existeix en este país, que es fa en Barcelona, en l'Hospital Sant Joan de Déu, i que cada cursa que fem, cada activitat que fem, es recapten fons i que s'ingressen directament en el compte de financiació d'aquest projecte, no? Estem fent samarretes solidàries, per el qual, pues, per adquirir una samarreta n'hi ha que fer un ingrés en el compte de la Fundació. Vull dir que la transparència en este aspecte és molt important i bueno, pues espere que totes les tota la societat, per dir-ho d'alguna manera, pues, bueno, es vincule una mica i que, bueno, que mos ajuda a espentar el carro, que realment, fent un símil al carro de Maria, pense que és més dur espentar el carro en la vida mateix que en qualsevol cursa, no? per llarga que siga, no?
Molt bé.
Se pot entrar en el blog mimundoret.com, ahí està tota la informació. Se pot entrar en la pàgina web de la Fundació Sant Joan de Déu. Bueno, pues no sé què dir, jo pense que bueno, que és l'actitud lo que n'hi ha que dur endavant i lo que n'hi ha que promocionar, no? Una actitud de lluita i una actitud de bueno, de no quedar-me en casa esperant-les vindre, no? Vull dir que, bueno, Maria té el síndrome de Rett, però darrere d'ella vindran altres xiquetes, no? I altres famílies patiran esta malaltia, no? Jo pense que n'hi ha que lluitar contra això, no? Contra el desconeixement, i per què no trobar una solució a aquesta malaltia seria, evidentment, la nostra última meta, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Perfecte. Moltes gràcies, José L. Ferrer, per acompanyar-nos un minutet en aquest espai de 100%, de la Fundació 100%, així en el Catxirul de Ràdio 9. Gràcies i molt bon dia, que vagi tot bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'ns. Gràcies.